Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Toni Saligrat pot trobar en aquest moment decisiu de la temporada un 11 tipus. Diumenge contra el Llagostera tenia tota la plantilla disponible i de cara a la cita de demà passat al Collao, l'única baixa és la del suís Jeremy Guillemenot, que no va tenir minuts davant dels empordanesos i que, per cert, avui juga amb la seva selecció sub-20 a Malta, partit amistós. Per tant, tirarem de tòpic, com ho ha fet avui el tècnic valencià en roda de premsa. Quan les coses funcionen, no s'han de tocar gaire, sinó donar-li continuïtat, i la veritat és que el Sabadell, exceptuant els últims minuts, va rutllar, i de quina manera, en aquest últim enfrontament. Tot amb un objectiu. Només una vegada el Sabadell ha encadenat aquesta temporada dues victòries. Va ser a aquestes alçades de la primera volta i ara tenen l'oportunitat de repetir-ho al camp del Collao, segurament el Collao menys perillós de les últimes temporades. Veure per creure, l'Alcoyano és el segon pitjor local de tota la Lliga. Per tant, una oportunitat ideal per poder mirar més cap amunt. I és que, com ha dit avui Saligrat, si no s'enllacen victòries, és impossible fer un salt qualitatiu a la classificació.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, un dia més al capdavant de la tècnica del programa. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia de l'Alcoyano Sabadell, des d'aquí també des de terres alcoyanes. Les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez, els moviments al món del bàsquet femení, la visita del Sabadell B a Lloret, l'Astralpul CNB o el duel d'alçada de l'Oar Gràcia a Sant Esteve Sesrovires.
I fora de l'hotel?
Alejandro Valverde ha recuperat el lideratge de la volta gràcies al seu triomf a la Molina, avui cinquena etapa de 212 quilòmetres entre Llívia i Viella. La selecció espanyola s'enfronta a Alemanya avui a 3:15 a Düsseldorf en un amistós que creua les dues últimes campiones del món. Avui també juguen el Rússia-Brasil o l'Argentina-Itàlia, entre d'altres. Ahir la selecció espanyola sub-21 va golejar per 3-5 Irlanda del Nord i lidera amb 5 punts de marge el seu grup de classificació per l'europeu. El Barça femení ha perdut 2-1 al camp de l'Olímpic Lyonnais als quarts de final de la Champions femenina. La setmana vinent les blaugranes buscaran la remuntada al mini-estadi contra el doble campió continental. I a l'Eurolliga de bàsquet el Real Madrid va guanyar ahir els Alguiris Kaunas 88-81 i consolida així la seva quarta posició a la classificació. En aquesta mateixa competició, el Barça-Lassa rep avui el Baskonia al Palau a partir de les 9. Finalment, en motor, cap de setmana d'inici del Mundial de Fórmula 1 a Austràlia. Els primers entrenaments lliures han estat dominats pels Mercedes, en aquest cas el de Lewis Hamilton, mentre Fernando Alonso ha estat 8è i Carlos Sainz 9è.
Han parlat en les últimes hores
Sergio Ramos a les portes de l'Alemanya-Espanya d'aquest vespre.
Ahora hay más jugadores del Madrid que del Barça. No hay ninguna diferencia. Antes, pues, el fútbol, la filosofía del Barça, pues, hacía un poco más de hincapié en el juego de nuestra selección y a día de hoy, pues, estás un poco más equilibrada, ¿no?
I Alejandro Valverde, el nou líder de la volta, agraint l'esforç al seu equip, al Movistar.
Muy dura, hemos tenido mucho frío bajando la circuita. Y bueno, el equipo, pues como todos habéis visto, de 10. Desde el primero al último hemos tenido en todo momento la carrera controlada. Y luego aquí en la parte final han acercado ya los compañeros. Y luego ya entre Mar y Nairo, pues me lo han puesto todo muy bien y nada, he podido rematar.
I a les xarxes socials.
El comunicat del campus García Junyent informant que exporten el seu model i la seva metodologia de treball a Noruega. L'escola de futbol de Papsic, al nord del país escandinau, ha convidat els responsables del campus sabadellenc, dels germans García Junyent, per conèixer de primera mà la forma de funcionar. Es tracta d'una escola que du a terme la seva activitat al juliol i que també compta amb jugadors i entrenadors de la Premier o de la Primera Divisió Noruega com a convidats.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant els exarlequinats Santi Palanca i també Julián Robles.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
5 minuts per sobre de les dues, entrem en matèria dia de prèvies, com cada divendres aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El centre d'esports s'ha entrenat com és habitual avui a 11:15 del matí. Ho ha fet a porta tancada la nova Creu Alta i abans del desplaçament cap al Coi d'aquest cap de setmana amb pràcticament una única baixa. La venim comentant des de principis de setmana, la de Jeremy Guillemenot, que està jugant a hores d'ara. La selecció suïssa sub-20 s'està enfrontant a Takali, a la selecció de Malta, en un partit que ha arrencat, com diem, a la 1 del migdia. Per tant, primers compassos de la segona meitat. Avui, un cop ha finalitzat l'entrenament i amb aquesta bona notícia de tenir pràcticament a tota la plantilla a la seva disposició, ha comparegut en roda de premsa Toni Salirat, el tècnic de Torrent, que tornarà a un escenari més que conegut per ell, la que era casa seva la passada temporada, El Collao, al camp del Club Deportivo Alcoyano, i que la veritat li porta molt bons records, aquesta banqueta del Collao, on va aconseguir la classificació pel play-off i on va lluitar fins al final de temporada per la primera plaça pel campionat d'aquest grup 3 de segona divisió B. A més, a diferència dels dos últims compromisos, Saligrat aquest cop sí podrà seure a la banqueta un cop complerta ja la sanció de dos partits que tenia per l'expulsió contra l'Atlético Saguntino. Marc Pijuan, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Avui has parlat amb ell, no sé si l'has trobat un pèl diferent o no, pel fet de tornar a la que ha estat una de les seves cases.
No, la veritat que certament content, Toni Salirat, de poder tornar a un lloc que jo crec que s'estima i molt. De fet, sempre en totes les rodes de premsa, sempre que parla dels seus records al COI, doncs, vaja, bones paraules, les de Toni Salirat, no només per l'equip, sinó també per l'afició i sobretot per la ciutat, on, vaja, ja ha passat una bona època de la seva vida i que jo crec que l'ha marcat i molt. I com deia, doncs, en totes les declaracions que fa, ja sigui a nivell públic, fins i tot a nivell privat, doncs, que es mostra satisfet de poder tornar a casa seva, la que considera casa seva.
Venim d'una victòria, això no s'havia donat des de feia temps. Ara el que són les coses, ara són 5 ja les jornades sense perdre, amb els 4 empats consecutius i aquest triomf contra el Llagostera Costa Brava. La curiositat diu que pot encadenar el Sabadell 2 victòries per segon cop aquesta temporada. El primer va ser justament fa una volta, a Llagostera i a casa contra l'Alcoyano. I amb un dubte, repetirà 11 Toni Salirat? No és gaire habitual, entre altres coses perquè si no és un all és una ceba, però sempre, si no és una sanció, una lesió, algun contratemps ha impedit que pugui tenir regularitat. Recordo que més d'un cop hem fet algun reportatge aquí a l'Hotel Suís, que les peces varien poc, hi ha 8-9 jugadors que són gairebé habituals sempre, però després hi ha una o dues que van bellugant amunt i avall i que fan que no hi hagi un 11 tipus de manual. Aquest cop tenim aquest dubte, no, Marc?
Sí, i sobretot amb les paraules de Toni Salirat podem llegir entre línies que el que li ha impedit potser repetir 11 aquesta temporada és precisament aquest seguit de baixes, ja sigui per lesió, sanció, per, en aquest cas, doncs, per exemple,
sí, molèsties físiques,
també, que han hagut de marxar amb la selecció.
Virus FIFA, no?
Sí, en aquest cas, virus FIFA, al nivell del Sabadell, però virus FIFA també. Jo crec que, si no fos per això, potser Toni Salirat hagués confiat més en un 11 tipus, com bé deies ara, i de fet, avui he preguntat sobre aquest fet, sí, pot ser que repeteixi l'11 contra el Llagostera, sobretot perquè, com també bé deies a l'editorial, quan les coses funcionen no cal tocar-les gaire, doncs si hi havia la possibilitat de tornar a repetir l'11 que va jugar contra l'equip gironí i Toni Salirat, òbviament, no ho ha descartat.
Per supost que hi ha la possibilitat, però ja t'he dit, si estem parlant, dius, no ha repetit mai, clar, però si t'he dit que mai he pogut tindre a tots disponibles, cada setmana hi ha gent que no està i aquestes persones van canviar, no sempre és el mateix el que no està, pues és difícil, no? Però si hi ha la possibilitat, és clar, que quan les coses van bé i un equip guanya, que se li doni continuïtat a lo que passa. Almenys jo això ho valoro moltíssim, sí.
Doncs la continuïtat, que és el que no ha pogut tenir el Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada, com a mínim amb certa regularitat. Ara el que toca preguntar-se també és la convocatòria, perquè amb tants efectius potser ha de descartar algun, a diferència de l'últim partit que va ser a casa i va fer allò tan típic de tots aquí, i a partir d'aquí ja decidirem els 18. Aquest cop toca desplaçament llarg i, per tant, faran nit a Terres Alacantines. Demà marxaran cap allà i demà coneixerem aquesta convocatòria.
Sí, com sempre quan es juga diumenge, la convocatòria que no es coneix fins dissabte. En tot cas, com hem repetit al llarg de la setmana, també hem recordat avui de guanyar diumenge seria la segona victòria consecutiva, un fet que no succeïa des de feia una volta sencera. El de Torrent reconeix que, tot i la victòria contra el Llagostera, el seu equip necessita sumar per sortir de la zona de descens, no tant per, no de la zona de descens, sinó de la zona perillosa, no tant perquè estigui prop d'aquests llocs de descens, sinó perquè, en la línia també del que comentaves, Adrià, en aquesta editorial, què és important? Enllaçar victòries per començar a treure el cap i, per què no, respirar i pensar, qui sap, si hi ha coses més importants.
Si no enllaces 2-3 victòries consecutives, no pots fer un salt qualitatiu a la classificació. I nosaltres ens havíem apropat perillosament a baix, llavors per sortir d'aquesta zona hem d'enllaçar 2-3 resultats positius consecutius.
I a tot això, visitem l'Alcoyano, un rival que així d'entrada espantaria de normal, tirant de manual i de clàssic de la segona divisió B, i més allà al Collao, però en canvi ni el trobem a la part alta ni trobem que el Collao sigui un dels estadis més difícils de visitar números en mà, sinó més aviat tot el contrari. De seguida tindrem per aquí el Miguel Ángel Rodríguez explicant-nos que els números són més que decebedors d'aquest Deportivo aquesta temporada a casa. Ara l'entrena un argentí, l'entrena Mario Barrera, ex de l'Eldense, entre d'altres. De seguida sentim la conversa que has tingut tu amb ell, però què és el que ha dit Toni Saligrat del seu ex-equip?
Doncs mira, òbviament, el que dèiem abans, molt content de tornar a la que considera casa seva, amb ganes de deixar-lo a la banqueta del Collano, i deixa-m'ho dir també així, fent una altra vegada autocrítica del fet de l'expulsió i dient que ell on ha de ser és a la banqueta, que el que va succeir contra l'Atlético Saguntino és un error i que, vaja, està content de poder subsanar aquest error i tornar, en aquest cas, a la banqueta amb la resta dels integrants arlequinats. En tot cas, li hem preguntat a Toni Saligrat sobre el paper dolentot del Deportivo Alcoyano aquesta temporada a casa. De fet, l'any passat, amb el mateix Toni Saligrat a la banqueta, va tenir uns números excel·lents, va guanyar 12 de 19 partits. Ara el Miguel Ángel ens ho ampliarà més i millor, però grans dades, va guanyar 12 de 19 partits i enguany només n'ha guanyat 2. Per tant, canvi substancial el que està patint l'Alcoyano a casa aquesta temporada. Li hem preguntat a Toni Saligrat si troba una explicació i ja veuràs que el primer sorprès d'aquests números és el mateix tècnic de Torrent.
Jo no sé, no tiro de hemeroteca, no sé la història de l'Alcoyano, tota la història, però jo crec que a l'Alcoyano el que li ha passat aquest any a casa no li ha passat mai a la seva història. Estem parlant també d'un club centenari, no? Que a casa estigui perdent a segona B, amb aquesta categoria, tants partits, però ja no sols perdre, no? És que dels darrers 8 partits en 7 no ha fet gol. I això és algo totalment anormal en el Collao.
Doncs la normalitat del Collao aquesta temporada i que espera aprofitar un centre d'esport Sabadell que també pot jugar una mica amb l'angoixa d'un equip que està en una zona complicada aquesta temporada. Toni Saligrat parla, i molt bé, sempre de l'afició de l'Alcoyano, perquè diu que premia molt i que reconeix molt l'esforç dels seus jugadors. També ha apuntat, atenció, que reconeix i sap reconèixer l'esforç de l'equip rival i que, per tant, si el Sabadell fa un bon partit, doncs també se li reconeixerà aquesta bona actitud, la qualitat dels seus jugadors. I també li hem preguntat per si una afició tan exigent com la de l'Alcoyano pot generar nervis al llarg del partit al seu propi equip. I Toni Saligrat també creu que sí.
I ells tenen tanta necessitat, tanta de guanyar, que evidentment si el resultat no se'ls posa de cara, el pas dels minuts els hi pot pesar. Però tot això és especular i és parlar per parlar. Al final, quan comença a rodar la pilota, pues jo calculo, preveig un partit molt, molt, molt equilibrat.
Per cert, l'Alcoyano fundat el 1927, per tant encara no arriba, si centenari per poc, 91 anys, però...
Li direm a Toni Saligrat.
A tot això, el que dèiem, demà torna.
Sí, demà passat torna a la banqueta arlequinada després d'aquesta sanció de 2 partits. Ja ho sabem, coneixerem la convocatòria demà dissabte, una baixa assegurada, que és la de Jeremy Guillemot, que ara mateix està jugant amb la seva selecció sub-20, com sempre al partit, diumenge a les 5 des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
I a tot això, el Marc Pijuan ha tingut el plaer de poder xerrar uns minutets, coses dels departaments de premsa. En directe no hem pogut sentir a Mario Barrera, l'entrenador del Club Deportivo Alcoyano, igual que, per exemple, dimecres no vam poder sentir a Manuel Gato, l'exarlequinat, ara a les files del conjunt alcoyà, però sí que hem pogut gravar aquesta conversa del Marc Pijuan amb l'entrenador del conjunt Alcoyà, el tercer aquesta temporada.
Doncs ara és moment a l'Hotel Suís de comentar la jugada amb algú del COI. De fet, no amb algú qualsevol, sinó que ho fem amb el míster de l'Alcoyano, com és el Mario Barrera. I ja el podem saludar. Mario, buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos al teléfono a Radio Sabadell. Y vaya, la primera pregunta, ¿cómo está el equipo? Lo cogiste hace 3 partidos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está? Sobre todo también quizá un poquitín a nivel anímico, que es donde a lo mejor has podido trabajar un pelín más. ¿Cómo ves el equipo, Mario?
Bueno, la verdad que hemos tenido problemas con sanciones y lesiones. Bueno, que veníamos, que el equipo venía arrastrando desde atrás, pero yo lo veo bien. Es un equipo que tiene experiencia. Aparte, nosotros hemos jugado, desde que yo estoy, hemos jugado 3 partidos en los cuales hemos estado bastante bien. Hemos mejorado un poquito en cuanto a lo que es la intensidad y juntar las líneas, que es lo que yo pretendía. El primer partido, bueno, en Lleida fue un partido equilibrado. Nosotros sí lo hicimos muy serio. Nos marcaron faltando muy poquito tiempo después de la expulsión de un jugador nuestro. El domingo, hace 15 días, contra el Elche, igual. Ellos se pusieron por delante. Nosotros hicimos una segunda parte muy buena, lo empatamos. Y en Olot, pues, se nos escapó el triunfo en los últimos minutos. También después de una expulsión, y donde tuvimos una primera parte que no supimos finiquitar el partido, porque realmente en la primera parte creo que lo tendríamos que haber cerrado. No fue así. En la segunda parte el Olot mejoró, adelantó fuerzas y líneas por la necesidad que tiene, lógicamente, y bueno, nos equilibró y nos empató, y creo que fue un resultado justo, pero las sensaciones del equipo son buenas.
Actualmente tenéis 36 puntos en la clasificación, estáis 4 por encima del play-out y del descenso. No sé si eso genera un poquito de inquietud dentro del vestuario.
No, nosotros nos centramos en el trabajo diario. Lógicamente que la clasificación está ahí, pero no podemos desviar la atención en ese aspecto, sino en tratar de mejorar en el día a día, porque eso va a ser lo que va a traer los resultados. Hemos estado a punto de conseguirlo en estos partidos, no hemos conseguido la victoria, pero como te dije, las sensaciones del equipo son buenas y nos centramos en eso, intentar mejorar día a día y bueno, intentar conseguir una victoria aquí en nuestro campo, que hace rato que la afición del Collao pues no tiene esa satisfacción de ver ganar el equipo en este campo.
Por ahí te iba a preguntar también, mister, no sé si también tenéis la sensación de que en casa no estáis dando la talla, o el equipo no está dando la talla, y también a qué se puede deber, a qué lo atribuye el nuevo míster del Alcoyano.
Bueno, yo hace 15 días que estoy aquí recién, y yo no he percibido este aspecto, porque nosotros en el único partido que no marcamos es en Lleida, pero tuvimos 2 tiros en el palo, uno en el larguero. O sea, tengo un poquitín de mala fortuna en ese aspecto. Después, en el único partido que hemos jugado aquí conmigo, es contra el Elche, nosotros hicimos un gol, pudimos haber convertido otro. Por lo tanto, yo esa sensación no la tengo. Estamos trabajando, porque están ahí los datos, están ahí los números, pero estamos trabajando en el día a día para mejorar, para intentar pues mejorar en todos los aspectos, y lógicamente que en un aspecto tan importante como es la consecución de los goles, que es lo que te da los puntos, estamos trabajando también para intentar mejorar esas marcas, pero sin obsesionarnos, claro.
Hace una semana aquí en Sabadell vivimos un partido muy muy intenso contra el Llagostera, sobre todo porque teníamos esa sensación de que si el equipo no ganaba, quizás se hundía un poco, o el Llagostera, pues el equipo de Gerona igualaba a nuestro Central Sport Sabadell. No sé si tenéis un poco esa sensación aquí en Alcoyano de que estáis 3 puntos por detrás y que una victoria al Alcoyano le daría aire en lo que queda de temporada, e incluso metería otro equipo en esa zona de abajo de la clasificación.
Sí, nosotros, como te dije anteriormente, lo que nos centramos en el día a día, en el trabajo diario, pero sabemos que un triunfo nos permitiría dar un salto cualitativo y cuantitativo en la tabla de posiciones. sabíamos que si nosotros ganábamos en Olot, nos metíamos en mitad de tabla, junto con una gran cantidad de equipos que están ahí también a muy pocos puntos. Esta es una categoría muy igualada, donde ganas dos partidos seguidos y te metes de mitad de tabla para arriba, aunque estés abajo, y si pierdes dos partidos seguidos, pasa todo lo contrario. Entonces, no te puedes obsesionar en lo que es la clasificación y simplemente centrarte en el trabajo diario, intentar conseguir el triunfo en el partido que te toca en cada fin de semana. Y eso es lo que intento transmitir a mis jugadores y es en lo que nos centramos ahora mismo.
Aunque lleves poco tiempo ahí en el equipo, en el Alcoyano, no sé cómo veis al Sabadell, si has tenido tiempo de estudiarlo, mister.
Bueno, conozco a Tony Seridal, lo conozco, sé cómo trabaja. Por supuesto que he visto al Sabadell y creo que ellos han hecho una plantilla como nosotros, como mi equipo, para intentar cosas más importantes, y por una u otra cosa no se han conseguido y se está ahí un poquito a media agua, pero sabemos que tanto el Sabadell como el Alcoyano, si se consigue una victoria por cualquiera de los bandos, va a ser una botella de oxígeno muy importante. Y por otra parte, como te dije anteriormente, cualquiera de los dos equipos que gane va a dar un salto cualitativo y cuantitativo en la tabla de clasificaciones, aparte de traer, pues, lógicamente, la tranquilidad que traen las victorias.
Mario Barrera, el entrenador del Alcoyano, a quien le deseamos toda la suerte del mundo, y siempre lo decimos así, a partir del domingo, cuando se acabe el partido, toda la suerte del mundo, y un placer haber hablado un poquitín de fútbol.
Igualmente para ustedes, y es un placer hablar con vosotros. Tengo un grato recuerdo de Cataluña y de esa zona, porque yo fui director deportivo del Girona y tengo un recuerdo muy bonito de mi etapa ahí.
Pues un saludo fuerte también desde tierras catalanas.
Igualmente, un abrazo.
Hasta otra.
Hasta luego.
La conversa del Marc Pijuan amb en Mario Barrera, l'entrenador de l'Alcoyano. Haurem de canviar del telèfon, perquè la veritat és que, déu-n'hi-do, la qualitat de so del telèfon del club de l'entrenador del Club Deportiu Alcoyano. Segur que sona mil vegades millor el nostre amic. Parlo de qualitat de telèfon, però també ens ve molt de gust de saludar-lo. Ismael Mayor, cadena SER, Ràdio Alcoi, com estàs?
Amic Adrià, què tal? Molt bona tarda. Com esteu aquí?
Aquí passen els anys i continues igual de bé.
Sí, ho intento. És que no cobra molt l'entrenador i té el mòbil que té.
Ja l'has vist, ja, eh? Teniu feina, vosaltres, si heu de trucar-lo cada setmana amb aquesta qualitat de so. La nit i el dia, tot això, Isma, l'Alcoyano d'aquest any, com a mínim a casa, amb el de l'any passat, eh?
Totalment. I com són les coses, no? De subcampió, l'any passat que mos va dur el Toni Seligrat, sí que evidentment va ser una temporada per emmarcar amb un pressupost, pues, com sempre, no? Que si es posem tots en una llista seria el que fa 12-13 de l'Alcoyano, bueno, pues esta vegada pues va quedar subcampió per darrere el Barça, i aquest any, no? Aquest any pràcticament el 70-80% de la plantilla la mateixa, que curiós és el futbol, que, bueno, pues estem lluitant per eixir de la zona de descens. Ja és una realitat, ha costat, però ja ho han assumit tots, va donar el primer pas la setmana passada, després del partit de l'Olot, el capità Mario Fuentes. Això no és una broma, perquè estar en aquestes situacions feia molts d'anys que l'Alcoyano no estava així, i per tant és nou pa molts, pa mi el primer, perquè afortunadament han viscut els anys daurats de l'Alcoyà, Copes del Rei, playoff cada 2x3, i ara pues estem en una situació en la que ja el club ha reconegut, per lo menos els jugadors, que és lo més important, que sí, que ara tenen que lluitar per salvar la categoria, i vamos, estem parlant de una cosa fa molts anys que no passava al Coi.
Tenint en compte això, hi ha un cert run-run a la graderia, aquell ambient. Podem esperar, per exemple, demà passat, quan vagi el Sabadell allà, que depèn de com vagin les coses, hi hagi com mala maró a l'ambient d'una afició que, d'altra banda, és tan fidel com la de l'Alcoyano?
Sí, perquè vaig a estar sentat, veritat?
Sí.
Bueno, pues, si l'Alcoyano no guanya el diumenge, farà una volta sencera que no guanya en el collar, quan tu saps que això sempre ha sigut un fortí.
M'ho expliquen altres anys i no et crec.
Pues continua sentat, perquè en tot això només ha marcat un gol fa dues setmanes a l'Elx. O sea, que ja no és sols que no marcava, que no guanyava, sinó és que no marcava. O sea, y pero eso que la dada es tremenda,
brutal, brutal.
Y claro, evidentemente la sensación amb l'Elx era molt bona, va ser molt bona, es va empatar i ja van celebrar com si es classificaren per la Champions, de que havien marcat després de pues que des del 5 de novembre, des del 5 de novembre que l'Alcoyano no guanya a casa. Això és realitat. Però bueno, és que hasta fa dues setmanes ni siquiera, com vos he dit, ni marcar en el Collao. Per tant, la situació del Alcoyano, sí, dona bona sensació, l'equip està bé, però no guanya. I això al final és el més important, guanyar, perquè ningú se'n recorda si fa l'any passat, per exemple, van marcar molts gols en l'últim minut, de penalti, de falta, de no sé què, jugant bé, jugant mal, al final, de què se'n recordem? De que va quedar segon. Aquest any, igual, les sensacions poden ser totes les bones que tu vulguis, però l'equip no guanya i això, pues, al final en la boca xicoteta ja es comença a parlar-se de que este partit és vital, perquè és que si no claro, com se li ocorrisca guanyar el Llagostera o al Formentera es queda l'Alcoyano a un punt del descens, eh?
Tres entrenadors a tot això, en Barrera ha canviat alguna cosa?
Sí, l'actitud, però no dels jugadors, que jo crec que això és innegociable durant tota la temporada, sinó és una més alegria, perquè s'entengam. L'actitud dels jugadors, jo crec que ahí en poques partits es pot dir algo roïn dels jugadors. Si no ho aconsegueixen és perquè o perquè no saben més, o perquè els entrenadors anteriors no es trauen el suc que tenen que traure, no? Com es va traure l'any passat Toni Seligrat, però sí que és de veres que evidentment actitud a aquest equip no li falta, però sí que li ha donat Barrera una certa alegria que feia falta. Va jugar ja amb dos davanters, antes jugava amb un o ninguno, sin defenses, ha passat ara a quatre, li ha donat una certa alegria que això l'equip ho nota, però per exemple, bueno, pues, després d'una gran primera part a Olot, pues una jugada molt a isla, pues el fan l'empat, no? En l'últim pràcticament minut, i són cosetes que van marcant. Una altra dada brutal, brutal, és que no li han pitat ningú penalti a favor en tota la temporada l'Alcoyano. En tota la temporada no té ningú penalti a favor, i aunque és de veres que la setmana passada el capità pues, va posar el crit al cel pel tema arbitral, quan estàs ahí en 30-31 jornades o 32 que duem, estàs ahí baix, jo crec que tota la culpa no són dels àrbits, evidentment, però bueno, també és de veres que algo ha influït a que no sumar pues, algun punt que altre que podia haver estat.
Tenim per aquí ja el Miguel Ángel Rodríguez, l'estadística arlequinat, que després ens repassarà les dades de l'àrbitre, però em jugo un sopar amb tu, Isma, que si no és un penal és una expulsió, no sé de qui, però que alguna mica de picant, de salsa amb l'arbitratge tindrem en aquest partit, ja veuràs tu. L'última, simplement per conèixer altes, baixes, aquí a Sabadell, per exemple, només una absència, la de Jeremy Guillemenot, convocat amb la selecció sub-20 de Suïssa. Allà com aneu del tema?
Pues mal. Es que damunt, si monta el circo el sol, no es creixen a l'Alcoyano. Pues sis baixes. Lino, Mariano i Mario estan sancionats. Els dos davanters, els dos nous referents estan sancionats. També és de veres entre tu i jo, Adrià, que tampoc és un escàndal això, perquè entre els dos duen tres gols, no? Així que tampoc és un nadador de dir, mare meua. Però bueno, en qualsevol cas, Mariano sobretot aporta moltíssim a la defensa, és molt mal de cap i per tant és una baixa important. Mario Fuentes, el central, el capità, bueno, pues a part de lesionat, està sancionat. I Lino, que és un xaval que va vindre pràcticament al mercat d'hivern, pues bueno, pues està ahí, no ho fa mal, però encara és molt jove i li queda molt. El Din feia ja unes setmanes i no estarà. Nieto, Miguel Ángel Nieto, baixa d'última hora i estarà un mes de baixa, per tant, tampoc estarà. I Álvaro García és duda, però vamos, ja puc assegurar-te que titular no va eixir, perquè ja fa més d'un mes que està lesionat i que per ritmes soles no estarà. Així és que són sis baixes importants, però que bueno, que no hi ha cap excusa, no va utilitzar com a excusa, perquè de ser la tónica habitual del Alcoyano. Tendrá que convocar a 3 o 4 juvenils i així afrontarà el partit contra el Sabadell i l'Alcoyano.
Doncs estarem ben atents i el podrem viure des de Ràdio Alcoi, Cadena Ser, i també des de Ràdio Sabadell. Isma Mayor, tenim un sopar en joc, ja ho saps. Una abraçada, amic, cuida't molt.
Gràcies, adeu.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamines sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Toni Saligrat torna diumenge a la que va ser casa seva. La temporada passada va fer del Collao un fortí per l'Alcoyano, lluitant pel campionat primer i jugant al playoff després. Enguany, el Deportivo no carbura tant a casa, però el tècnic valencià també és lluny de la part alta. L'oportunitat, això sí, pot semblar propícia per assaltar el coll i després celebrar-ho com toca.
Anem a menjar-se la paella i ja està, i tot per l'aire. 4 petardos, 4 masclets i vinga, i festa.
Sabadell en joc.
Amb 7 punts de marge respecte al descens, faltant 8 jornades pel final, el centre d'esports respira un pèl més tranquil que la setmana passada. Però no vol confiar-se, veient el calendari que li queda, especialment a casa, i vol deixar feta la feina com abans millor. Diumenge, duel d'històrics al Collao. Des de 4:45 de la tarda, Club Deportiu Alcoyano, centre d'esports Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
M'acaba de confessar que el van reconèixer per la veu l'altre dia, imagineu-vos. Miguel Ángel Rodríguez, estadístic del Centre d'Esports. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Avui toca anar cap al COI, ni que sigui radiofònicament, números en mà. És una plaça que sempre diem nosaltres que és un duel d'històrics, és un duel de ciutats agermanades, de conjunts que tenen coses similars, similituds. L'Alcoyano no ha estat tant de temps a primera divisió, per exemple. És un equip que segurament hagi estat més la tercera divisió que no pas el centre d'esport Sabadell, però respira una tradició especial cada cop que vas al Collao. I hem anat moltes vegades, per tant, a l'hora de fer els precedents m'imagino que has tingut feina.
Sí, bueno, de fet, l'Alcoyano és un equip històric que ha militat també molts anys a segona divisió, també fa la dècada dels 40-50, o sigui que vam coincidir unes quantes vegades. En total ens hem enfrontat en 29 partits oficials, balanç molt igualat, i espero que l'acabem d'igualar diumenge. 9 victòries del Sabadell, 10 empats i 10 victòries de l'Alcoyano, per això que ens falta una per igualar a 10. 32 gols del Sabadell i 41 dels Alcoyans.
Em sorprèn aquesta dada, eh? Perquè són 9 victòries, 10 empats, 10 derrotes, per tant estaria igualat, en canvi 32 gols a favor, 41 en contra. No sé si és per allò de, del que suposa en el Collao.
Sí, després, de fet, tinc una dada que ara el comentaré. Hem visitat el Collao en 14 ocasions, només hem guanyat 3 vegades, hem empatat 2 i hem perdut 9, o sigui, aquí està
el kit de la qüestió, no?
O sigui, en total hem perdut 10 partits contra el Collao i 9 han estat al Collao, o sigui, el Collao només ha guanyat un cop a Sabadell.
No seria el dia del passadís, no? Que ja érem campions.
Sí, sí, sí. 0-1 en gol de Fabiani, aquell jugador de gairebé dos metres.
Sí, 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 és veritat, sí, sí, és veritat, sí, sí. L'Equato Guinea. Doncs, i els gols a favor i en contra, clar, allà al Collao és dur disparar el tema.
Només hem marcat 11 gols i hem encaixat 28, o sigui, 17 més dels que hem marcat.
Doncs aquí està la qüestió.
I ara, amb aquesta dada que et comentaré, en 11 d'aquestes 14 visites del Sabadell al Collao, hem encaixat 2 o més gols en cada partit, o sigui que... Clar,
pel Sabadell.
És molt complicat guanyar allà, i de fet en una de les 3 victòries que hem aconseguit va ser encaixant 2, o sigui, vam guanyar 2-3, o sigui, molt, molt complicat.
Aquella victòria, ara tiro de molta, molta memòria, és aquell dia que va haver un problema amb l'autocar o...
Sí, senyor, el Sabadell va arribar tard, diria que va arribar potser 20 minuts després de l'hora que era l'inici del partit.
Sí, es va posposar, va començar més tard perquè el Sabadell no arribava.
L'àrbitre va haver d'esperar els minuts reglamentaris per veure si arribava el Sabadell, i al final va arribar, es va disputar el partit amb retard, l'Alcoyano es va posar 2-0 al marcador, i el Sabadell va remuntar per guanyar 2-3.
Quan el jet lag de les cames va començar a baixar.
Sí, la història té tela.
Això, 94-95, va ser l'any.
Sí, sí, de fet, fa poc ho vaig parlar amb el delegat d'aleshores, que era el Miquel Muro, que em va explicar la història...
El pobre home passaria fatal, no, aquell dia?
Sí, 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 Déu-n'hi-do. Doncs aquella va ser la primera victòria al Collao, la segona... va ser la temporada 2005-2006 que va acabar amb descens a la tercera divisió.
Sí, ho comentàvem aquesta setmana, és el dia que es lesiona de gravetat Ramon Martí i el del gol d'Ivan Díaz a l'últim minut.
A l'últim minut, correcte. I la tercera i última victòria al Collao, una temporada molt més positiva, exitosa. La 2010-2011, 0-1 en gol de Puigdollers en un partit dels que passaran els anys i tothom recordarem.
I em dius que, clar, ara tiro de memòria, els 3 anys que el Sabadell ha guanyat el Collao, ha passat alguna cosa després?
Clar, la primera, la 94-95, ens vam salvar del descens a la tercera divisió, en aquella promoció... Bueno, primer amb el Logroñés B, que la vam superar. Sí. I després, vam perdre amb el Logroñés B, perdona. I després a la segona eliminatòria amb una altra filial del Leganés, ens vam salvar agònicament allà a Madrid. La 2005-2006 va acabar amb descens a tercera divisió i la 2010-2011 va acabar amb ascens a segona divisió A. O sigui, amb 3 victòries al Collao, 3 temporades que van passar coses a final al juny, i bueno...
Sí, sí. Si aquesta setmana es guanya, hem de preveure un final de temporada mogudet, no?
Bueno, clar, si guanyem, espero que sigui mogudet positivament. S'entén que sí, perquè sumarien 42 punts i la permanència ja tindríem gairebé feta.
Ara que dius el tema de la permanència, el Sabadell, com arriba al Collao numèricament?
Bueno, ara mateix desè classificat, aquesta en el mig de la classificació, 39 punts, 7 victòries, 18 empats i només 5 derrotes, 26 gols a favor i 24 en contra. Els punts a domicili han sumat 17 d'aquests 39 que portem, 3 victòries, 8 empats i 4 derrotes, només hem marcat 11 gols, però també hem encaixat molt pocs, 13 gols en contra a domicili.
És com un déjà vu constant. Aquesta dada fa una setmana era de 5 jornades sense guanyar i ara, en canvi, s'ha girat la truita.
Ara en portem 5 jornades sense perdre després de la victòria de la setmana passada contra Llagostera i els 4 empats anteriors que acumulàvem.
I aquesta sí que m'ha cridat especialment l'atenció perquè no era del tot conscient. Avui t'has dedicat a buscar, o sigui, la teva base de dades inclou també rematades a la fusta?
Sí.
O sigui, tu agafes un partit i apuntes si hi ha hagut un xut al pal, si no...
Bueno, clar, al principi en un partit potser hi ha una rematada al pal, o sigui, ja se't queda gravat i ja pues, ho apuntes. En la portena temporada hem rematat 8 vegades al pal, l'última vegada va ser el de setmana passada d'Arturo, que posteriorment va acabar amb el gol de Josu, i els rivals ens han rematat a la fusta en 5 ocasions, o sigui, 3 vegades hem rematat més vegades nosaltres al pal que els rivals. O sigui, si aquestes 8 rematades al pal totes haguessin sigut gol, pues, bueno, potser tindríem 6 punts menys.
Sí, sí, tranquil·lament. I l'última que m'has preparat avui del Sabadell, sobre un home que per mi està sent l'home de la temporada, i això que s'està perdent uns quants partits per culpa de molèsties musculars, de fins i tot haver carregat massa la màquina veient quin era el seu ritme habitual les últimes temporades. Felipe Sanchón, tots tenim en ment que és el màxim golejador, però avui no et quedes només amb les dianes, sinó en la participació del Desemboi en les jugades.
Sí, de fet, la setmana passada va ser clau en el joc el tema d'assistències. Les dos gols van venir de passades seves. Ara mateix Felipe Sanchón suma 7 gols i 5 assistències, és a dir, ha participat en 12 dels 26 gols que porta el Sabadell, que això és el 46%, o sigui, gairebé la meitat dels gols
passen per les botes de Felipe
Sanchón, i això que ha estat molts partits lesionats, si no estaríem parlant potser del 60% dels gols que passen per Felipe.
És brutal, eh? És el resum de tot el que ha portat Felipe Sanchón a l'atac del centre d'esports. Sobre l'Alcoyano, segurament sigui l'Alcoyano menys Alcoyano de tota la història a casa, eh?
Sí, sí, és curiós. Vaig mirar les dades i vaig pensar, ostres, el que ha sigut Alcoyao i aquest any no té res a veure. Ara mateix l'Alcoyano és 14è classificat, 36 punts, o sigui, 3 menys que el Sabadell, o sigui, un duel molt important el de diumenge. 8 victòries, 12 empats i 10 derrotes, 23 gols a favor, 3 menys que el Sabadell, i 25 en contra, o sigui, un més que els arlequinats. Com dèiem, el Collao, molt pocs punts de moment de l'Alcoyano, només ha sumat 13 punts dels 36 que porta, o sigui, està sent molt millor l'Alcoyano a domicili que com a locals. Només ha guanyat 2 partits, ha empatat 7 i ha perdut 6, ha marcat només 10 gols i n'ha encaixat 15. Amb aquestes dades fa que l'Alcoyano sigui el segon pitjor local de la Lliga, quan històricament ha estat dels 3-4 primers seguríssim. I només el Zaragoza B, que és el QE destacat de la Lliga, sumant menys punts com a locals, que n'ha sumat 10.
És increïble, realment. O sigui, clar, si a sobre ho compares amb com va anar la temporada passada, que recordo que el Sabadell va ser un dels 2 o 3 que va aconseguir esgarrapar algun puntet allà, llavors ja és la nit i el dia, completament.
Sí, de fet, he mirat les dades de l'any passat, perquè, com deies, em sonava que el Collano havia estat molt fora a casa. L'any passat va guanyar 12 partits al Collao dels 19 de la Lliga, i ara mateix només porta 2, o sigui, ha guanyat 2 partits de 15. O sigui, la dada és brutal. I en el tema de derrotes, l'any passat només va perdre un partit com a local en tota la Lliga, i ara la jornada 30 ja en porta 6.
És increïble, clar, si veus que només han guanyat 2 partits, segurament en algun moment o altre de la temporada han encadenat moltes jornades seguides sense guanyar, i a sobre arribem en plena inèrcia negativa a la baixa de l'Alcoyano a casa.
Sí, ara mateix l'Alcoyano a casa porta 8 partits seguits sense guanyar. L'última victòria és del 5 de novembre, o sigui, estem parlant de fa 5 mesos ja. Va ser contra el Badalona per 2-1, i en aquests 8 partits seguits que l'Alcoyano porta sense guanyar a casa, en 7 d'aquests 8 no ha marcat cap gol. O sigui que el problema el té davant. O sigui, ofensivament no està trobant la tecla, i sí. Això que vaig mirar la plantilla i té jugadors ofensivament molt importants.
Si li sumes que aquesta setmana Mariano és baixa, doncs mira, un argument més al qual aferrar-se, encara que a mi això sempre m'espanta. Sempre que arriba un partit amb uns condicionants d'aquest tipus, sempre penso, ja veuràs com trenquen la ratxa contra el Sabadell. Però vaja, amb tot, l'Alcoyano està més a prop de la part baixa que de la part alta. Això tampoc és gaire habitual, perquè s'ha acostumat fins i tot a pujar el mateix any que el Sabadell, encara que va ser fugaç el seu pas per segona divisió A. Sempre ha estat lluitant per play-offs, etc. Toni Saligrat, de fet, l'any passat va jugar a play-off allà contra el Cartagena. En canvi, és una amenaça ben real el descens, com es descuidi l'Alcoyano el que queda temporada.
Sí, sí, diria que està a 2 punts del descens o de la promoció de descens. L'Alcoyano no juga a tercera divisió des de la temporada 2003-2004, o sigui, des del 2004 fins ara han passat 14 anys, totes a segona divisió B, menys una que va aconseguir pujar a segona divisió A, o sigui que el descens a tercera divisió seria important, eh?
Seria un problema.
Un fracàs important, sí.
Recordem que ha canviat ja un parell de cops d'entrenador també aquest Club Deportivo Alcoyano. Juan Antonio Campos Salinas és el nom de l'àrbitre que xiularà, és murcià, no sé quin és el seu perfil, més o menys.
Bueno, té 27 anys i ja compleix la quarta temporada a segona divisió B, o sigui, va debutar amb 23 anys, o sigui, un àrbitre...
Jovenet, sí.
Sí, jovenet. Un precedent només amb el Sabadell, va... va ser contra l'Atlético Levante a la temporada 2015-2016, que vam perdre 1-0 allà a Bunyol.
Recordo el partit perfectament.
I en aquell
partit, Miguel Álvarez, oi?
Sí, aquell partit, bueno, va acabar amb l'expulsió de Marc Fernández.
Polèmica expulsió, sí. Recordo que anava molt emprenyat el de Corbera, que fa una setmana, per cert, fa 10 dies parlàvem amb ell. Amb l'Alcoyano, què tal? M'imagino ser murcià algun precedent més.
Bueno, només dos precedents amb l'Alcoyano, això sí, positius pels alcoyans, que no han perdut amb Campos Salinas, una victòria i un empat.
Sí, podríem fer el titular fàcil del Sabadell sempre ha perdut amb aquest bon home, l'Alcoyano mai no ha perdut amb Campos Salinas, encara que necessitaríem uns quants precedents més per dir que això és una tònica. Pregunto una miqueta per si és targeter, si no, si deixa jugar.
Bueno, de moment, aquesta temporada ha xulat 10 partits a segona divisió B, 5 victòries locals, 3 empats i 2 victòries visitants.
Seria el normal, més o menys.
Sí, un bagatge normal. El tema de targetes, compta amb aquest col·legiat, gairebé 7 targetes grogues per partit, o sigui, aquest puja la mitjana de la categoria
notablement. Un parell de targetes més del que és habitual, sí.
I en aquests 10 partits que ha xulat aquesta temporada, ha expulsat a 6 jugadors ja. O sigui,
doncs,
que
entre el de Marc Fernández i aquesta dada hem d'esperar alguna vermella, ja veureu.
I els partits al Collau acostumen a ser tensos,
sí, pues... correcte. A veure com acaba la història. Rematem-ho amb una curiositat. Avui sobre... Clar, mira que t'agrada el tema de fer xifres generals en una categoria, eh? Sempre hem vist el partit número tal, sempre busques aquí la xifra rodona i som a tocar d'una altra xifra rodona, no?
Sí, el diumenge, que si guanyem, que guanyarem, sumarem el punt número 1.000 a segona divisió B en aquestes gairebé 20 temporades que portem a la categoria de bronze del futbol espanyol, en 753 partits a la categoria, que això faria una mitjana d'uns 50 punts per temporada.
Sí, i 50 punts de mitjana està molt bé.
Sí, bueno, sí. Com que hem tingut temporades allò que hem estat a la mitja taula sense pena ni glòria, pues ja seria això. I fa una setmana vam parlar del tema dels gols, a veure qui arribava abans al gol 900, si a favor o en contra. De moment actualitzo les dades: 888 gols a favor i 890 en contra, o sigui, estem en menys 2.
O sigui, si tu agafes com el malalt del Miguel Ángel els 753 partits de tota la història del Sabadell a segona divisió B i fas una baraj general, estaríem amb menys 2, 888 gols a favor, 890 gols en contra. Beneïda malaltia d'aquest bon home del Miguel Ángel Rodríguez. Em deixes una porra o què del partit?
0-1, com les dues últimes victòries al Collau.
Doncs te l'apunto, 0-1, diumenge la repassem també al Sabadell en joc. Miguel Ángel, a no patir gaire, una abraçada.
Gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
A no patir gaire, des de la distància en aquest partit al Coll i també a Lloret, perquè demà el Sabadell B, equip del qual és el delegat, el Miguel Ángel, visitat a les 4 al Lloret, un rival directe en la lluita per estalviar-se patiments al tram final de competició a Primera Catalana. Els dos arriben en dinàmica negativa, especialment els de la Selva, que sumen 8 partits sense guanyar i que han canviat d'entrenador, el que dificulta la preparació del partit dels arlequinats. Carlos López, el tècnic del filial arlequinat, assegura que el rival ha anat de més a menys aquesta temporada, però això sí, que competeix igualment molt bé i la demostració és que sovint, diu Carlos López, o empata o perd per la mínima. El Sabadell B és 11è amb 31 punts, després de 3 empats seguits, 5 són els punts de marge respecte al descens. Per contra, el Lloret és 13è, és a dir, el límit, el primer equip que se salvaria amb 27 punts, 4 menys que els sabadellencs. Qui guanyi demà, diu Carlos López, entrenador d'aquest Sabadell B, podrà respirar tranquil en el tram final.
El Lloret és un equip dur que a casa crec que utilitza molt les seves armes i la veritat és que serà molt, molt difícil. Evidentment, ens juguem molt els dos equips. Jo crec que el que guanyi la setmana que ve surt molt, molt reforçat de cara al tram final i hem d'estar preparats per trobar un partit tens amb un rival que ens exigirà molt i aviam si ens hem fet prou grans com per fer un cop de taula, com es sol dir, i poder guanyar.
A la primera volta, golejada del Lloret, 0-3 a Olímpia. Eric Martínez i Eric Arevalo seran baixa per lesió, mentre Carlos López manté el dubte d'Anthony. Qui tornarà serà Alejandro, un cop complert al partit de sanció.
We'll be right back. Hi ha coses que esperes...
Winter is here.
Però que et deixen confinat a casa.
Sucias falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta'l abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minutets i les 3 de la tarda el Toni González agafarà les claus aleshores i tancarà les portes de l'Hotel Suís per aquesta setmana. Abans hem de parlar, per exemple, de waterpolo perquè la selecció espanyola femenina, amb 8 jugadores de l'Estalpul Natació Sabadell, disputa avui les semifinals de la LEN Europa Cup contra Rússia. Ahir en parlàvem amb la boia sabadellenca Maika García que a l'Hotel Suís arriba el dia de l'estrena del combinat que entrena Miki Oka contra una Rússia que ahir es va desfer 9-11 d'Hongria. La selecció entra directa a les semifinals en aquesta superfinal que es du a terme a Pontevedra durant tot el cap de setmana. L'Espanya-Rússia serà la segona semifinal a 9:15. Abans, a 7:15, Grècia juga davant d'Holanda, que ahir va guanyar 8-6 a Itàlia. La final serà demà a 14:00. Pel que fa als nois, nova jornada clau a la Lliga Premat. Només queden 3 pel final i Sabadell i Terrassa mantenen el pols per la segona posició. Qui visita Calllong demà és el CNB, un conjunt especialment intens en defensa. Per exemple, per fer-nos la idea, diferents marcadors d'aquesta temporada. Barcelona 3, Mediterrani 2. Això que és waterpolo, sembla d'un altre esport. Barcelona 3, Terrassa 6, o fins i tot a la primera volta CNB 4, Sabadell 6. Marcadors baixos com el que espera demà a les Carles Ibars el tècnic de l'Estalpul, Xavi Gómez. Aquesta jornada més, el Terrassa visita l'Atlètic Barceloneta, el líder, amb la qual cosa pot ser propícia per distanciar els agarencs i consolidar-se a la part alta. El Xavi, això sí, sap que hauran de suportar la pressió de no fallar.
El deporte es presión también. Cuando haces deporte sabes que hay que encontrarla y saber llevarla. Tenemos que hacer bien las cosas, aguantar esa presión añadida, que es jugarse el segundo puesto, pero bueno, está clarísimo que el deportista tiene que asumirlo, saber llevarlo y intentar hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, la presión añadida sabes que es parte del juego.
El Cantàbric, això sí, ha demanat respecte per un Barcelona que és cinquè amb 34 punts. Fins i tot ha afegit un precedent. L'entrenador de l'Estalpul masculí vol el seu equip endollat per no cedir punts a casa, com ja va passar en l'empat contra el Sant Andreu. A 14:45 arrenca demà aquest Sabadell CNB, 20a jornada de la Lliga Premat.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I Quim Gómez debutarà demà una altra vegada en una nova etapa a la banqueta del Natació Sabadell femení de bàsquet. El tècnic compaginarà aquesta funció amb la de coordinador de la secció, coneixedor de l'equip i de la categoria, ja que la temporada passada ja va assolir la permanència al play-out. El tècnic espera poder redreçar la situació després de la marxa a mitjans de setmana de Josep Bossacoma. El retorn de Quim Gómez es produeix davant la manca de resultats de les sabadellenques, només 2 victòries en els últims 10 partits. El debut del tècnic nadador serà la pista del Jaiec B de Girona, un rival molt fort a la seva pista especialment. Posteriorment, les jugadores del club rebran el líder, els Nats Sant Adrià B, i just abans d'encarar el tram final ja de temporada contra rivals directes i amb els quals es jugarà la salvació a la categoria. Quim Gómez vol augmentar la intensitat defensiva, recuperar sobretot a nivell anímic les jugadores i creu que aquests 2 compromisos han de servir per reconstruir l'equip abans que arribi el moment decisiu de la temporada.
De reconstruir l'equip de la manera més urgent possible, doncs bueno, al final aquests partits són un mitjà per arribar a això. Aleshores, està clar que ens hem de demostrar nosaltres mateixes que som capaces d'anar contra 2 dels millors equips de la categoria, perquè Girona a casa juga amb jugadores del júnior. Demostrar-nos que podem competir contra tots aquests equips, demostrar-nos que sabem jugar això, que ens en recordem de jugar això, i a partir d'aquí, en el moment que siguem capaços de fer-ho davant de grans equips, davant d'equips amb una miqueta més modestos, estic convençut que sortirà sol.
Un Quim Gómez que ha lluat també el treball i sobretot la honradesa de Josep Bossacoma, el tècnic sortint que va comunicar a la directiva la seva renúncia al càrrec davant la mala segona volta de l'equip. El tècnic no estava al 100% segur de poder redreçar la situació i afirma que les sensacions no eren bones, dos motius que el van portar a prendre Bossacoma aquesta decisió que ha estat molt i molt meditada.
La dinàmica no és bona i les sensacions pues, no donaven el punt aquell de dir vinga, ara donem la volta. I bueno, jo em moc molt pel tema de sensacions, de mirar a veure els partits i aquestes coses, i bueno, i al final no ho visualitzava. Si jo no n'estic al 100% convençut, doncs és on pot venir el problema, i bueno, doncs si no estàs al 100% convençut, doncs millor que canvi.
Una categoria per sobre, nova derrota del Sant Nicolau femení a la fase de permanència de la Copa Catalunya femenina. Les de Jordi Zamora van tornar a mostrar la seva pitjor cara en el partit celebrat a nit, corresponent a la jornada del cap de setmana, el partit avançat, i que es va disputar al pavelló del carrer Jardí. Les sabadellenques van caure 51-77 contra l'Igualada i es complica en la permanència directa a la categoria, ja que es troben ja a 4 partits de la tercera plaça quan només queden 6 jornades pel final de la competició. I si mirem el bàsquet masculí, el bàsquet Pia visita demà la pista de l'equip revelació de la Copa Catalunya, el Lliçà d'Amunt, un conjunt que, tot i arribar nou a la categoria, es troba a la zona mitja de la classificació amb 3 victòries més que no pas els sabadellencs. A més, a les files del Lliçà hi ha el jugador més desequilibrant de la Lliga, Andrew McCarthy. És una informació del Joan Blanc.
Andrew McCarthy és un pivot de 2 metres i 16 centímetres que està sent la sensació de la Copa Catalunya. La seva presència a pista dificulta molt la feina a la resta de rivals. A més, condiciona també el joc del contrari, que intenta buscar alternatives defensives per aturar tot el seu potencial. Jaume Prat, tècnic del bàsquet Pia, afirma que intentaran incomodar McCarthy i explica quin és el pla de partit que tenen pensat per poder tenir opcions de competir.
Per nosaltres serà clau controlar evidentment un tio de 2'15 amb la mobilitat i la coordinació de McCarthy, doncs és possible que faci els seus números. La nostra intenció és que els petits ens puguin ajudar al rebot llarg, ens puguin ajudar a primeres ajudes quan la tingui el pal baix.
El rendiment de McCarthy marcarà el resultat final d'aquest partit entre el Lliçà d'Amunt i el bàsquet Pia, que es jugarà demà a les 8 del vespre. Per la seva banda, el Natació Sabadell intentarà la sorpresa contra l'Artés, un equip que té molt més potencial del que mostra la classificació, tot i que aquest any no estan aconseguint ser regulars. Això els ha deixat sense opcions a la zona mitja de la classificació. Aquesta possible indolència del rival és el que vol aprofitar un necessitat Natació Sabadell, i és que, com diu el tècnic del club, en Ricardo Tomàs, no poden renunciar a cap partit d'aquí a final de temporada, independentment de qui sigui el rival que tenen al davant.
Nosaltres, igual que hem competit aquests dos partits que he estat jo contra Salou i contra Esparreguera, la idea és sumar tot el que puguem, no es pot deixar passar res, i si guanyéssim aquesta setmana pues seria superimportant, com qualsevol dels altres partits que tenim per davant.
L'enfrontament entre el Natació Sabadell i l'Artés començarà un pèl més d'hora del que és habitual a les 9 del carrer Montcada, concretament a les 5 de la tarda de demà. I finalment, el grup 2 de la Copa Catalunya, el Club Esportiu Sant Nicolau, visita la pista de l'únic rival a qui han pogut derrotar aquesta temporada, el Bàsquet Sitges. Els del Garraf lluiten per evitar el play-out de permanència a la categoria, mentre que els sabadellencs no pensen en una salvació cada cop més utòpica, i l'únic que volen és seguir millorant i mostrar-se competitius en aquest tram final de temporada. Així ho apunta el capità del conjunt grana, Jordi Costa, que espera repetir la sorpresa de la primera volta i tornar a guanyar els Sitges.
L'únic equip que hem pogut batre aquest any, i bé, la intenció és jugar de la mateixa forma, intentar tenir un ritme ràpid i poder fer la sorpresa, tot i que ja els hem guanyat, seria una sorpresa al cap i a la fi.
El partit entre els Sitges i el Sant Nicolau es jugarà demà a les 6 de la tarda al pavelló Pinsbens d'aquesta població costanera.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Acabem amb el repte majúscul per l'OAR Gràcia Sabadell a la primera nacional d'handbol. Els verdiblancs visitaran demà el Sant Esteve Sarrovires, un rival que lidera la classificació, havent cedit només un empat i una derrota en tota la temporada. Quim Baillo, jugador graciank, creu que la regularitat està sent la clau de la temporada dels Sanes. Sant
Esteve Sarrovires, Sant Quirze i Sant Martí són equips que, si estan aquesta part alta, és això que has dit, t'has comentat, s'han deixat 3 punts, una derrota i un empat. Aquesta regularitat i i aquesta fixació per la victòria era els que els dones tallar dalt.
El de demà serà també un duel de defenses. L'Oar se té classificat, basa el seu joc, sobretot en la fortalesa al darrere. Això sí, al davant tindrà un Sant Esteve Sesrovires que té la millor defensa de tota la Lliga amb només 22 gols rebuts per partit de mitjana. Amb la feina feta i buscant un salt a la classificació contra els de dalt, el millor de l'Oar en aquest tram de competició és que poden afrontar els partits contra rivals de la part alta sense cap mena de pressió afegida. Demà, a 8:15, es jugarà aquest Sant Esteve Sesrovires Oar Gràcia Sabadell. Les claus a les mans, per tant, el Toni González va tancant les portes de l'Hotel Suís. Pel que fa al programa, ens retrobem dilluns a 2:00 PM. Pel que fa al Sabadell en joc, diumenge teniu cita a 5:15 PM amb el Sabadell en joc de l'Alcoyano, Centre d'Esport Sabadell. No desconnecteu del 94.6, sinó més informació, com sempre, @radiosabadell al Twitter o radiosabadell.fm. Adéu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.